A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Un estudi de l'associació Turciops revela que els dofins mulars de Formentera i Eivissa pateixen més del doble de la contaminació acústica que els que viuen a les aigües del Parc Nacional de Cabrera, fins al punt que a l'agost aquests dofins pitiusos doncs, pràcticament no es poden ni comunicar. Per conèixer l'impacte d'aquest trànsit marítim, avui parlam amb la Marga Sardà de l'associació Turciops. Molt bon dia, Marga, gràcies per atendre'ns i benvinguda.
Hola, bones, com anem?
Molt bé, contents de saludar-te i de parlar d'això que tant ens agrada, que és la vida que hi ha sota la mar. Per posar-nos un poc en situació, quan dieu que la remor submarina a les Pitiuses és més del doble que a Cabrera, de quin tipus de contaminació acústica estem parlant?
Estem parlant d'un tipus de contaminació acústica crònica, que es diu. És una derivada de la navegació costanera. No és un renou que faci mal als animals directament, mal físic, sinó que és un mal que molesta. És un remor constant. I és la derivada de la navegació de les interilles i la navegació costanera que tothom coneixem.
Com teniu constància d'aquesta remor submarina?
Perquè han tingut una sèrie d'hidròfons calats arreu de Pitiuses i també de Cabrera, com bé has dit, i hem pogut comparar el nivell de renou d'un lloc i de l'altre.
Molt bé, un hidròfon és com un micròfon a l'aigua, no?
Sí, sí, és senzillament un micròfon que ve dins unes carcasses especials i dins un... Perquè, clar, un hidròfon en remull no funciona molt bé, però, clar, està adaptat per estar dins l'aigua i senzillament enregistra sons.
L'estudi alerta que a la zona dels Freus, a l'agost, la distància a la qual es poden comunicar els dofins doncs es redueix significativament.
Sí, és una aproximació teòrica, això que estàs plantejant, perquè també, òbviament, no ens podem posar a dins del dofí i saber fins on els arriba, fins on es poden sentir, però sí que hi ha tot uns estudis ja fets de llindars d'audició dels dofins i de com s'atenua es renou a dins la mà. I prenent unes referències de com és un xiule de dofí i a dins un context de renou ambient diferent, han pogut saber això, que sobretot en mes d'agost, juliol i agost, a les hores centrals del dia les baixa la capacitat de comunicació, teòricament, fins a un 70%.
Caram. Perquè, a veure, per fer-nos una idea, un dofí A i un dofí B, a quina distància es podrien arribar a comunicar?
Un dofí A i un dofí B, a mi de silenci, aproximadament no arriba a 7 quilòmetres.
7 quilòmetres, i clar...
Però sí. Això és una aproximació com a molt, molt, molt... com a optimista.
Clar, amb aquesta remorella que dius que hi ha a Es Freus, per exemple, al mes d'agost, estaríem parlant que això es reduirà que a 2 quilòmetres i poc, no?
Sí, no arriba, 1,4 crec que és.
Clar, 1,4, bé. Mm. I això com afecta en el dia a dia d'un dofí?
Hombre, el dia a dia és que els dofins són animals socials i tenen la seva... ells es relacionen uns amb els altres amb acústica, molt. Del que fan. Clar, si no es poden sentir, no es poden relacionar, no poden socialitzar igual. I els grups se poden no saber amb qui estan nedant en cada moment i clar, estan com a perduts enmig d'una mà de renou.
Clar.
Més que res, els efectes a la socialització i a l'estrès, també.
Bé, això es podria evitar d'alguna manera, tanta remor? De què es tractaria? De velocitats,
sí, clar,
tipus de motors,
sí,
com va això?
Clar, els motors a baixes revolucions, diguem, funcionen, tenen menys impacte acústic i també la cavitació de les hèlices, com més velocitat tens, més caviten. Que també aporten moltíssima la remor submarina.
Cavitació, què vol dir?
Se creen com unes bombolles d'aire, i aquestes bombolles d'aire fan com que exploten de baix aigua i fa molt de renou. I també, també se podria estirar cap a fer motors i hèlices i barques més silencioses, més, més tenir l'acústica en ment quan se fan el disseny dels barcos, que és una solució més a llarg plaç, però és el que ha succeït a terra. Antes, motos, cotxes, tot era molt més renouer que ara.
I tant.
I clar, tot és tenir la idea i l'enginyeria va cap a, una, cap a allò que és necessari per la natura o per la societat, que en el final tots formen part.
Bé, ja que parlem de com els dofins es relacionen entre si mitjançant aquest xiulet, podem dir? O com ho diem?
Sí, sí, un xiulo firmo, li deim un xiulet signatura. Cada dofí mulà desenvolupa una identitat acústica. I l'emplea moltíssim. Ells van entre un 50 i un 90% de xiulos que emet són aquest xiulo propi de cada un. Clar, amb els hidròfons, que anàvem enregistrant tot això, podem gravar-los i una vegada hem identificat aquest xiulo firme, el que podem fer és anar seguint aquest individu a dins d'aquestes gravacions. I així poden saber si han estat molt de temps a una àrea, si s'han mogut, inclús un poquet amb aquí van.
Caram. I escolta'm, quants xiulets firma heu localitzat, heu identificat aquí, per exemple, a la zona marina de Formentera i a Eivissa?
Bueno, a Eivissa em vàrem identificar 123, mare, si no recordo malament. Sí, a Cabrera 82 i a Eivissa Formentera també és una àrea bastant més gran. No ens hem de prendre aquests números com a un total de dofins que hi ha a Eivissa Formentera. Però sí, com que és un espai més ample, s'han pogut identificar més animals. Sí.
I es relacionen entre ells? Van a veure el cosí de Mallorca, com fem naltros?
No. Els dofins pitiusos són pitiusos.
Ah, caram!
Sí. I no, això no vol dir que de tant en tant no hi hagi qualque transferència. Però en general hi ha estudis genètics que demostren aquest fet, i a més en fotoidentificació i en sonoidentificació estem ratificant aquesta idea. Pitiusos són pitiusos, es mouen arreu de pitiuses, però no surten d'aquí. I per altra banda, llavors tenim els de Mallorca i Menorca, els de gimnèsies, que també formen una altra unitat genètica. Mm.
Pel que fa als dofins mulars d'aquí de les pitiuses, alguna banda neden més que altra o més o menys de forma indistinta van per tant per Formentera, per Migjorn, per la zona tramuntana, per Llevant, com va això?
La zona que més densitat vàrem veure eren precisament els Freus i la zona de Formentera.
La zona
més que tramuntana. Molt més que tramuntana. Els hidròfons que teníem a Tagomago i a Naixamena són els que en manco dofins en registre.
O sigui, els Freus, que justament és la zona amb més trànsit, déu-n'hi-do.
Sí. Freus a l'hivern n'hi ha moltíssim.
Sí. I després la zona de Formentera, que quan dius Formentera vols dir tota la litoral de Formentera o alguna zona més que altra?
Els dos hidròfons que van tenir estaven una a la Mola i una a Barberia.
Molt bé, o sigui, a l'est i a l'oest de Formentera, al sud-est i sud-oest. Sí. I allà hi registraven
una... Mola i Barberia, sí. És més o manco de densitat igual, Freus amb més, i allà on manco, al nord de Silla.
Molt bé.
També allà on més tranquils estan, ja. Allà on hi ha manco. Però bé, són així.
Temeu que aquesta contaminació acústica pugui foragitar els dofins de les nostres aigües?
No ho crec, jo crec que els dofins són animals molt plàstics i estan, s'acostumen i se cerquen bastant sa vida. No és un tipus de contaminació que ells poden evitar i que a més no és persistent. Una vegada s'ha acabat el pas de trànsit d'embarcacions, ells poden tornar en aquestes àrees. I són desplaçaments temporals curts, diguem. Una altra cosa és que per la presència de barcos estiguin com el que fan és també és deixar de menjar moltes vegades, perquè estan com a despistats a mida, han d'estar atents a altres estímuls i no dediquen el temps necessari a menjar.
Bé.
És un altre aspecte que pot afectar. però com a per fer-los mal, jo no ho crec. Jo crec que ja existeix un desplaçament i així. Un desplaçament sí que existeix. I una afectació a la socialització, si estàs en allà al mig, també.
Déu-n'hi-do, estem xerrant amb la Marga Cerdà de l'associació Turciop sobre aquests animals que no deixen de fascinar-nos, que són els dofins mulars que habiten a les nostres aigües. Deixa, Marga, que et pregunti també per altres cetacis. En aquest cas, mira, a principis de juny vam poder publicar un vídeo que havia fet en José Antonio Rivas d'un grup de balenes rorquals que s'havia vist prop de Formentera, davant de Calambaster, Escaló i la punta de Sa Creu. És habitual la presència d'aquests grans animals marins?
Sí, no és gens estrany. Són rorquals, són animals que són filtradors, mengen, són herbívors, diguem, o bé herbívors, i també de petit peixets, i van on hi ha les moles de peixó petit i de plàncton. I no és gens estrany que s'acostin a costa i a alimentar-se.
Caram, ens van deixar unes imatges espectaculars, clar, perquè estem parlant d'un... Sí, una massa d'animal considerable, doncs això, amb aquests sortidors d'aigua, com respiren, impressionant, la veritat.
Sí.
Si veiem una balena d'aquestes navegant, què hem de fer?
No atossigar, les podem disfrutar de 60 metres enfora.
Sí.
I mai anar navegant de cap a ells. Han d'estar amb el barco el més aturat possible, sempre de sa banda, entrant-los per sa cua o de costat, però mai a tossigar, a més de 60 metres. Se recomana. Se recomana, no és llei.
Sí. Hi ha un altre tipus de balenes aquí, prop de les nostres aigües, a part de les rorquals?
Hi ha catxalots, però els catxalots sí que són de profunditat. Els catxalots no s'acosten a la barrera perquè mengen calamar de profunditat i estan molt més lluny de costa habitualment, però també si ens feim un poquet en fora sí que hi són i també són nostres, malgrat no les vegem des de les nostres barquetes de barrera.
Caram, també tenim catxalots, com la Moby Dick.
Sí. Més que rorquals, diria jo.
Mira.
En molt de casos.
Mira. Sí. Molt bé. D'altra banda, ja per anar acabant, Marga, hem vist també uns vídeos bastant impactants d'un altre cetaci, en aquest cas orques, que bé, s'atracaven a velers que navegaven prop de Gibraltar, doncs jugant amb els timons, a vegades rompent-los també, i fins i tot bé, un vídeo que ens va estranyar molt, que és una orca portant una tonyina a un veler, com si fos un gatet que porta una rata a l'amo.
Sí, jo també l'he vist. Realment no sé per què ho fa. Realment, sí. Ho està parlant i dic, bueno, què fa? Què fa aquest animal? I sí que les orques comparteixen l'aliment entre elles, quan cacen en grup,
sí.
I comparteixen la presa. Hombre, compartir la presa amb un barco me pareix un poc exagerat.
Sí, no?
Però bueno, sí, no sé exactament què feia, però és un comportament curiós. I són d'animals, de cetacis que fan sí, comportament més estranys, podem dir, i més socials de tot, de tots els cetacis, sí.
Bé, mira, justament acabem de rebre un correu electrònic que anuncia doncs, bé, un estudi del biòleg Fernando López Mirones que diu que diu que hi ha un vincle epigenètic ancestral amb milers d'anys entre les orques i els éssers humans i que segons aquesta hipòtesi doncs podria explicar aquest fenomen de portar tonyines a velers. No sé aquest vincle entre humans i orques, si el tens molt clar, Marga.
Jo, bueno, si ho han publicat no discutiria ara mateix, però un vincle epigenètic, sí, se fa amb un període de generacions, podria ser, sí, perquè va lligat la presència humana i les orques estan, sí, tenen molta socialització, igual que els dofins, van lligats a l'alimentació de bous o xerxes. Les orques també tenen comportament en les almadraves, amb altres ormejos. I no seria descabellat que les orques interioritzessin arts de pesca, pescadors, com a part del seu ecosistema social, diguem.
Doncs un plaer avui...
No m'ho pareix una teoria descabellada.
Sí, sí, molt bé. A veure si la podem concertar una entrevista amb el biòleg aquest, a veure si ens ho explica amb més detall. Bé, en tot cas, avui un plaer submergir-nos de la mà d'Anna Marga Sardà per parlar de la vida dels cetacis, dels dofins mulars i de les balenes que, per sort, poblen les nostres illes. I mira, ja quan agafem la barca per anar a pescar, mira l'Àlex, que és molt d'anar a pescar, el nostre tècnic, bueno, doncs mira, si redueixes un poc la velocitat, igual pots gaudir un poquet també de la navegació més tranquil·lament i de pas, doncs contaminar acústicament menys i interferir menys en la vida dels dofins perquè es puguin comunicar tranquil·lament com es mereixen. Moltes gràcies, Marga.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò i per disfrutar tant de la mar.